Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalater. Israel amplia les seves incursions terrestres a Gaza, intensifica els atacs aeris i els bombardejos al nord i al centre de la franja. Segons Hamas, alguns tancs israelians haurien entrat pel nord de cap a la localitat de Beit Hanun. Hamas ha respost d'aquests nous atacs amb el llançament de coets sobre diverses ciutats d'Israel. Segons el portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Haragi, l'objectiu d'aquesta operació és eliminar bases de llançament de projectils de Hamas i també la seva infraestructura de túnels.
Fa poques hores hem incrementat els atacs sobre Gaza. La força aèria està colpejant les instal·lacions subterrànies dels terroristes de manera molt significativa.
Com a conseqüència dels bombardejos israelians, s'han tallat les xarxes de telecomunicacions a Gaza, cosa que complica l'atenció a les víctimes. Israel ha insistit a demanar a la població civil que marxi del nord de la franja cap al sud. Segons les autoritats sanitàries de Gaza, el nombre de morts palestins supera ja els 7.300, tot plegat mentre l'ajuda humanitària continua entrant amb comptagotes. Aquest divendres han entrat a la franja diversos efectius de Creu Roja i només 10 camions, cap d'ells de combustible, mentre la comunitat internacional demana que s'aturin els combats per poder atendre tant els habitants de Gaza com els hostatges. Els últims en sumar-s'hi han estat els Estats Units. Més coses, el PSOE consultarà la militància si avala continuar negociant la investidura amb Esquerra i Junts, unes negociacions que inclouen l'amnistia. Pedro Sánchez portarà la proposta al Comitè Federal del Partit aquest dissabte, que s'hi haurà de pronunciar. I això mentre l'economia espanyola modera el seu creixement al tercer trimestre de l'any i se situa a l'1,8% en taxa interanual, dues dècimes menys que el juny. Durant els mesos d'estiu ha millorat el consum de les famílies, però ha baixat la inversió empresarial i la demanda externa. Només un 25% dels alumnes de quart d'ESO asseguren que el català és la seva llengua d'identificació, 10 punts menys que fa 15 anys. L'últim estudi sociolingüístic elaborat pel Departament d'Educació també recull que la meitat dels professors de sisè de primària parlen castellà amb els alumnes fora de classe. I això també mentre el govern triplica la inversió en l'audiovisual en català en tan sols 2 anys i mig de mandat. L'objectiu és que el sector sigui un dels motors per fomentar l'ús social de la llengua. A més, s'ha duplicat la presència del català a les plataformes de streaming. Les infeccions per malalties de transmissió sexual s'han multiplicat per 10 a Barcelona l'última dècada i per 2 a Europa. Tot i això, segons l'infectòleg Oriol Mitjà, les infeccions per VIH han anat a la baixa. Ara hi ha 5 casos únics al món en què s'ha pogut curar. Un d'aquests és el pacient de Londres, Adam Castillejo, que el 2012 també li van diagnosticar un càncer. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha explicat que en aquell moment va saber què era l'estigma.
Y en ese momento, para el 2015, me diagnostican terminal. Las estadísticas dicen que gente como tú muere. Ese fue un momento muy dramático en mi vida. Y, afortunadamente, en ese momento conocí al doctor Ian Gabriel. Me dice, Adam, ¿puedo arriesgarme contigo? Ahí entendí por primera vez que el VIH me había discriminado.
Es va curar de les dues malalties després d'un trasplantament de medul·la òssia d'un donant amb una mutació rara que impedia l'entrada del VIH a les cèl·lules. Als esports, el Girona s'ha situat provisionalment com a líder en solitari de la primera divisió de futbol. Els gironins han derrotat per 1-0 al Celta de Vigo, amb un gol de Yangel Herrera al mateix minut 90 de joc. Aquest dissabte arriba el clàssic Barça-Madrid amb els blaugranes ben pendents de la seva infermeria. Dels 6 lesionats, 5 s'han entrenat amb el grup. Els que tenen més opcions d'entrar a la convocatòria són Lewandowski i Rafinha. En canvi, Pedri, De Jong i Koundé tenen molt complicat estar disponibles. A segona, l'Espanyol jugarà a Gijón davant de l'Sporting, un rival directe per l'ascens, amb les baixes per lesió de Pol Lozano i Omar i de Kei Dybala per sanció. I encara en futbol, Jennifer Hermoso ha tornat a jugar un partit amb la selecció espanyola de futbol després del Carrubiales. Ha estat en el triomf del combinat de Montse Tomé contra Itàlia per 0-1 en un partit de la Lliga de les Nacions. Hermoso ha entrat de suplent al minut 68 i al 89 ha marcat el gol de la victòria. I el Barça de bàsquet, en aquest cas, ha fet una queixa interna a l'Eurolliga per la cistella anul·lada aquest dijous a Vesely en el Clàssic a Madrid, que va acabar amb derrota blaugrana d'un punt. El club blaugrana espera un pronunciament públic de l'Eurolliga.
Fins aquí les notícies.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio i pretén donar veu a pagesos, pageses, sumillers, sumilleres, elaboradors, elaboradores, és a dir, en definitiva, a paisatgistes.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Nena, anem a fer un vi.
En un món ple de canvis, dilluns arriba un gran canvi.
La nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada. Amb Xavier Solà.
Seguim a la finestra indiscreta.
Efectivament, seguim i seguirem fins les 2 de la matinada a Catalunya Ràdio amb la finestra indiscreta i de 2 a 3 arribarà l'audiovisual. No sé si vols
tornar. No m'havies encara preguntat, Alfons, perdona, imperdonable.
Mentida, t'ho he preguntat abans, sí. I has passat i has anat a un altre tema.
Bé, ja sabeu que estem fent un cicle dedicat a 4 compositors bàsics de la història del cinema americà. Per tant, tindrem Waxman, Herman, Goldsmith i Horner. Després diré els títols, bueno, va, us dic algun títol. Per exemple, El estranyo caso del doctor Jekyll, El cuarto mandamiento, Un retoce d'azul i Cruel, la millor de totes.
I no és de cap d'aquests compositors,
no.
Aquesta, no?
No. Val?
Però, escolta, ho he de dir, Mariona, ja no es fan bandes sonores així.
Oh! Oh, ja ho ha dit, ho ha dit,
sí,
ho
sí.
Ha dit.
Una antigualla del 1957 que es deia Duelo en el Atlántico Norte, no sé, és el Miguel Ángel, ens va demanar que comencéssim alguna cosa amb aquesta música de Lee Harline, que era una pel·lícula dirigida per Dick Powell, amb Robert Mitchum i Kurt Jurgens, un submarí i un destructor donant-se pel cul tota l'estona, l'un a l'altre i l'altre a l'un, per entendre'ns. I no direm com acaba.
Molt bé.
En fi. Jo tinc una pregunta. No sé on sí. És el cul de... És igual,
del submarí, no ho sé, però del transatlàntic jo diria que per... Bueno, és igual, donant-se pel sac. En fi, com vulgueu, no? Així es comença una segona part.
I, però escolta, però això, a banda d'això, hi havia una pregunta, bueno, si no recordo malament.
No, hi havia una pregunta que té a veure amb un altre duelo. És a dir, una cosa es duelo en el Atlántico Norte y una otra cosa es duelo de titanes.
Wyatt, tenemos que enfrentarnos con un problema. Sufro un completo colapso económico. No tengo dinero ni para el billete.
Chansey me dijo que tenía usted una cuenta en el banco de Griffith.
Chansey es un bromista. Tiene mis $10,000 en su caja. Todo el mundo pone un precio desproporcionado a mi vida. Diga, Wyatt, ¿cuánto gana usted? $100 al mes y 2 por detención.
Ai, duelo, duelo, duelo en el hockey corral, sí. Això sí. Okay. Perquè, mira, ho ha dit, eh? Ho ha dit, ha dit hockey.
Sí, sí. Sí. Lluita Tiomkin.
Ai, fins i tot aquell any on van coincidir dues pel·lícules de Wyatt Earp, no? Wyatt sí, sí. Earp, la del Kevin Costner, de Lawrence Kasdan i Tom Stone, no?
Que era... També sortia Wyatt Earp. Com a Passión de los Fuertes i com aquesta pel·lícula, Duelo de Titanes. La qüestió és que els oients ens foten unes preguntes que m'encanten, perquè dona peu a posar músiques i poder explicar històries que la gent... Tu, per exemple,
a veure,
aquest oient, que és com Gloria Swanson a Sunset Boulevard, diu ell.
D'acord.
Et diu, Wyatt Earp, l'autèntic Wyatt Earp del Duelo de Titanes, és veritat o és una llegenda urbana que va ensenyar a muntar cavall a John Wayne? Què li diries?
Uai, jo no ho sé, però m'encantaria que fos veritat.
Home, mira, justament no sé si us haureu quedat, però en un moment de l'entrevista Roger Dickens ha mencionat True Grit, Valor de Ley,
sí.
I allà, al final de la pel·lícula, no sé si us recordeu, però el Cockburn, no, el personatge que interpretava el Jeff Bridges, es dedica a això, a assessorar a gent que està rodant pel·lícules de l'Oest. Per tant, tot és possible.
Doncs és possible i és veritat, perquè Wyatt Earp, l'autèntic, va morir el 1929 amb 80 anys i els últims anys de la seva vida ja existia el cinema mut i ell era doble d'acció i ensenyava als cowboys i actors cowboys que no sabien muntar cavall a fer-ho, com per exemple John Wayne. A John Wayne, a William Hart i a Tom Mix, etc, etc, etc. Per tant, la resposta correcta és, i no és el concurs de la finestra indiscreta, Wyatt Earp va ensenyar a muntar cavall a John Wayne.
Ha habido muchas leyendas y cuentos acerca de Robin Hood y todos diferentes. Bien, nosotros los del reino animal tenemos nuestra propia versión. Y es la historia de lo que en realidad sucedió en Sherwood.
Això sí que és la banda sonora enigma d'aquesta setmana, la que resolem, evidentment, i bé, ja heu sentit el tall, no té pèrdua i no té perdó que no ho hagueu encertat, perquè això és...
Això és un gall?
Sí, és un gall amb una guitarra.
No és el de Versión en la Granja que ha desaparegut.
Que es dedica a narrar, és el narrador d'aquesta meravellosa versió de Robin Hood, la de Disney, que quan a mi la Disney em posava nerviós, em van dir, ja no miro aquestes cursilades. Pues, aquesta em feia molta gràcia, això dels animals vestits així com persones, doncs estava molt bé.
És una gran grandíssima pel·lícula, ja està.
Sí? T'agrada?
Sí, ens encanta, ens encanta.
Doncs mira, les pistes per a aquesta banda sonora eren... Aquesta pel·lícula celebra tot just la meitat d'existència de la seva mare, perquè aquesta pel·lícula té 50 anys i la setmana passada celebràvem els 100 anys de la Disney. Yeah. Que també està de celebració, això, exactament. No va ser la primera ni la darrera versió de Robin Hood, però és que Peter Ustinov, que feia de Príncep John, tampoc ha estat ni el primer ni el darrer Poirot. Perquè, vaja, perquè em dóna la gana, simplement ho vaig dir, eh? Doncs aquestes eren les pistes.
T'he de donar una bona notícia, al fons, sobretot pel xiulet aquest, que és mític en la història de moltíssima gent.
Sí.
Tens 39 encertants de la pel·lícula Enigma proposada la setmana passada. Ara, la pregunta suplementària, aquesta ja no vegis, eh?
Anem per parts. 39 encertants. Mariona, tens la responsabilitat de dir un número del 1 al 39.
És que de tots els que han encertat, i són 39, només una persona s'emporta...
El triple premi de la finestra. No t'ho creuràs. Encara regalem llibres, CDs i DVDs.
Ai, m'encantaria, eh?
I jo crec que encara... Vull dir que cada setmana tenen més valor, aquests objectes.
I dic un número?
1 al 39, sí.
De l'1 al 39. Sí. Doncs mira, la meva edat, 27.
El número 27, senyors i senyors, és... Marc Geli!
Felicitats! Ai, Mariona, algun dia... Ja no diràs la teva edat per dir aquestes coses. Ja et diràs... No, és igual,
és igual. Ha dit l'edat? Has dit l'edat?
Sí, 27.
Ah, la tornes a dir?
Ai, sí, per sí. Què? 27?
Val, és com bé. La gent que es posa el seu any de naixement en el correu i amb el pas del temps el voldria canviar-la.
Sí, som definitivament.
Estimat Alfons, la pregunta plus...
Hi ha un rànquing i un premi gros final a final de temporada i podeu guanyar un punt més amb una pregunta suplementària. La pregunta d'aquesta setmana era... Mariona. No venia amb un Batman. Bé, òbviament, Robin Hood.
Wow.
No venia amb un Batman, però curiosament està molt present a l'univers DC Comics, és a dir, a l'univers de Batman i Robin. Mm. De què estem parlant? La resposta correcta, perquè clar, molta gent ha dit Robin. Sí, home, Robin, ja ho sabem. És que el personatge de Green Arrow, aquell personatge que va amb una caputxa verda i va amb un arc i unes fletxes, està inspirat en Robin Hood perquè es dedicava també a afavorir les injustícies dels més pobres, per entendre'ns.
Doncs, estimat, hi ha molta gent que ha dit coses molt rares i la majoria...
Fletxa verde. Fletxa verde. Green Arrow.
Directament ni tan resposta.
Ja m'ho imagino.
Un daltabaix de punts aquesta setmana.
Els punts s'han de suar, Mariona, eh? No regalen.
S'han de suar molt. Escolta, cada setmana regala. I per tant, la teniu fins divendres de la setmana que ve per encertar la nova pel·lícula Enigma. Què heu de fer? Escoltar la música, escoltar el tall, sentir la pista atentament i enviar la resposta a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat
o al Twitter, @finestrasr.
No me ocultes nada. ¿Qué tienes en la mente?
No lo sé.
Sí que lo sabes.
No empieces otra vez. No me mires con ese aire de superioridad. Estoy harto de tus investigaciones.
Estabas mirando la cama. ¿Qué te da miedo?
La pista, mentre sona la música d'aquest clàssic. La pista és única. La pista diu: si mal no recordo, un català va obrir les portes del seu jo. Repeteixo, Última vegada. Si mal no recordo, un català va obrir les portes del seu jo. La tens?
No
la diguis!
No, la penso dir.
No diguis! Molt bé, ara faré la pregunta suplementària, aquella que dona un punt per anar sumant fins al final de la temporada. I diu: si deletreixes bé nom i cognom de la protagonista, surten tantes lletres com el nom i cognom d'un director compatriota que no era el seu germà. Qui era ella?
Sort que podeu recuperar el podcast i escoltar la pista 8 vegades, si cal, perquè jo no entenc res i això dels jocs matemàtics normalment ho faig jo, però vaja.
Qui era ella i qui era ell serien les respostes a la pregunta suplementària. Teniu 7 dies i teniu 3 adreces. @finestraCR, finestra@catradio.cat, facebook.com/finestraindiscreta.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana tindrem el màster en commander de la fotografia, el doblement oscaritzat Roger Dickens. També tindrem una mare, Kitty Mamber, a Mama Cruz.
Vete, Maricruz. Palota, cariño, tú tienes orgasmo.
Una germana, Hermana Muerte, amb Paco Plaza.
Perdóneme, padre, porque he pecado.
I un avi, Dick Van Dyke, ballant al ritme dels Stones.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
No hem escoltat massa Massive Attack, no hem tingut massa temps, Mariona, sempre anem apretadíssims, però vaja, l'homenatge està fet, però aquesta segona hora escoltarem a Doro Pesch, que és la cantant, no sé si la coneixes...
No, personalment no.
És heavy metal.
És bastant rock. De fet, és la pionera, allò, la primera dona cantant que va atrevir-se a liderar una banda de heavy metal, no?
Warlock.
A principis dels 80, i ara ja fa temps que ella té carrera en solitari. Per què? Perquè avui ha editat nou àlbum, Conquerors Forever Strong and Proud, és a dir, tot plegat, i bé, escolta, a mi m'agrada i ens agrada fixar-nos en alguna cosa més que Taylor Swift en aquest programa, per tant... ara m'he ficat amb Taylor Swift, Mariona, ja ho has vist.
I avui estic ja, que no paro de rebre.
No. I bé, doncs, nou àlbum, Doro, sonarà a la segona part de La Finestra Indiscreta.
Va, aprofitem per llegir una carta d'oient, no? Perquè, pobrets meus, ens agrada que ens escriviu. I golpe de suerte de Woody Allen, diu el Cesc. Prou bé, la veritat, vaig gaudir-la molt. Bons actors, millors actrius, bon càsting, bon guió, boníssima fotografia i bona, això sempre, banda sonora. No és llarga i això, ja només per això, s'hauria d'aplaudir. No cal estar-se 3 hores, tornem-hi amb el tema, per explicar qualcom que amb hora i mitja, màxim 2, es pot explicar. Que ho gravin en lletres d'or a les escoles de cinema! Val? I a les productores. A veure si en fan alguna més... Woody Allen farà més. Estic segur, no gaires més. I ni que sigui així, ja signo. I si és millor, doncs millor. Clar, es nota que m'agrada en Woody Allen. Bé, sí, a mi m'agrada molt Woody Allen, però aquest... Ai! I tinc una mica de rabieta.
Golpe la mesa, potser, en lloc de la suerte.
No sé.
Però escolta, això que has dit de les 3 hores o les 2 hores o l'hora i mitja, doncs sí. Mira, Christopher Nolan no parla de fer pel·lícules de 3 hores. Doncs aquesta setmana s'estrena una pel·lícula de Christopher Nolan, entre cometes, que dura 1 hora i mitja.
¿Te suena el concepto de hipnosis?
¿Hipnosis?
Un hipnotista tiene la capacidad de influir en el cerebro. Sonido. Voz.
¿Quieres fuego?
Mirada. El hipnotista lo usa para hacerte ver una versión del mundo que no existe.
Doncs sí, no és de Christopher Nolan, és de Robert Rodríguez. Es diu Hipnòtic, és una de les estrenes de la setmana, però és que, bàsicament, com a Robert Rodríguez ja no li surten les pel·lícules on vol fer de Robert Rodríguez, doncs ara fa de Christopher Nolan. Però, això sí, ho fa amb la meitat del temps, és a dir, amb hora i mitja, i no amb la meitat, sinó amb una desena part del pressupost que
fa... I del talent, no?
També s'ha de dir, també s'ha de dir. Però també et dic una altra cosa. També ho fa amb moltes menys pretensions, que també està bé. Saps què et vull dir?
No, sí... Coneixes la meva opinió sobre Christopher Nolan,
no? Sí, no, per això t'ho dic. És a dir, Hipnòtic, una pel·lícula, per cert, protagonitzada per Ben Affleck, és una flipada argumental d'aquestes que entres a veure i dius no estic entenent res, però m'ho estic passant més o menys bé, sense cap pretensió, distreta, barateta, sèrie B total, i escolta, així de ràpid ens l'hem pelat.
¿No contestas?
¿Qué? No es el mío.
Hola.
Matt Turner, escucha atentamente. Debajo de tu asiento hay una bomba.
¿Qué pasa?
Tranquila, cariño.
S'ha estrenat una pel·lícula amb Luis Tosar i no m'he enterat.
Quasi. I tampoc és una pel·lícula de sou, perquè quan sentim aquestes veus així guturals, gairebé, no? Es diu Retribution, no? Quins títols hipnòtics. Retribution, que bé que queden. És la nova pel·lícula de Liam Neeson, que imagineu si el pobre ja està mancat d'idees per fer aquestes TV movies que fa, que ha hagut d'anar a agafar una pel·lícula espanyola, El Desconocido, protagonitzada per Luis Tosar. Una d'aquestes pel·lícules que sempre ha fet Luis Tosar, que sempre escriu Beto Marini i que sempre dirigeix o Daniel de la Torre o Dani Calparsoro, un dels dos, i han fet, bàsicament, aquesta pel·lícula, pobre Liam Neeson, que ha de fer mandanga d'aquesta per poder sobreviure, també. I he sentit una crítica que estava molt bé, que deia com ja s'ha fet molt gran per fer pel·lícules d'acció, ara fa pel·lícules on has passat tota la pel·lícula assegut amb un
cadira, no?
Quina
crueltat!
Amb tot, he de dir que és millor que El Desconocido, perquè és que jo recordo aquella pel·lícula amb el Luis Tosar i el Javier Gutiérrez fent de dolent com un dels deliris més lamentables que he viscut els últims anys, i aquesta simplement és pobreta, poqueta cosa.
Liam Neeson va en un tren, pel que entenc.
No, amb un cotxe, amb un cotxe.
Amb un cotxe.
Sí, va amb un cotxe. És un speed petitet, diguéssim, un cotxe que tampoc pot parar, que tampoc, etc. Bé, tot això podria estar perfectament a les plataformes.
Nueva York es un conjunto de barrios. Los de siempre han mandado desde antes de la revolución. Hasta la invasión de los nuevos.
Yo soy nueva. Acabo de llegar.
Eres mi sobrina. Perteneces al viejo Nueva York.
Bé, coses bones, per això, a les plataformes d'aquesta setmana. Per exemple, la segona temporada arriba el 30 d'octubre de La Edat Dorada, la sèrie del Julian Fellowes, el creador de Downton Abbey. Em poses... Vas dient que sí, eh?
Sí, és que sóc molt fan d'aquesta sèrie, molt fan, per
la
favor.
La primera temporada està molt bé, però el que dèiem, triguen molt a fer les temporades darrerament, eh? Quan fa d'aquesta primera, una barbaritat.
Fa 2 anys de la primera, però val la pena l'espera, perquè si us agraden les tassetes amb mala llet...
Exacte, si us agrada Maggie Smith, el que dèiem abans, no? Si us agrada tot això, doncs La Edat Dorada, segona temporada, el 30 d'octubre. Apple TV, El Poltergeist d'Enfield. I, per favor, Apple TV, no caiguis en la trampa dels realities i dels true crimes i de tot això. Però bé, per què destaco aquesta? Perquè el cas Enfield és el cas de la segona part de The Conjuring, de la pel·lícula de James Wan, i, per tant, si us agrada aquella pel·lícula, doncs en aquesta minissèrie documental podeu, vaja, gaudir-la una mica més. A Movistar, alerta, la nova pel·lícula de Brandon Cronenberg, Piscina Infinita, infinita, que l'has vista, no?
Sí, a Berlín, i tant. Jo diria que és
no
com...
estava malament.
És la versió de la pel·lícula de Alain Delon i Romy Schneider i tota aquella gent de l'any 69, versió, bueno, neoliberalisme cruel del 2023.
M'ha recordat una mica el Ruben Östlund, també.
Sí, total, total.
Protagonitzada per Alexander Skarsgård i Mia Goth, que està a totes, efectivament. Piscina Infinita, una pel·lícula bastant curiosa. La teniu a Movistar Plus també el 30 d'octubre. A Netflix, El negocio del dolor. Estic fart de pel·lis i sèries sobre opiacis. De veritat, estic molt fart. Ja hem tingut unes quantes... als Estats Units es nota que és un problema greu perquè realment no paran de fer-ne pel·lícules. Però escolta, ho
he
de dir.
És el problema greu dels fills dels productors del cinema i de les sèries americanes, sí, bàsicament.
Sí. És una pel·lícula alerta protagonitzada per Chris Evans i Emily Blunt, que s'estan, sobretot Chris Evans, venent al diable plataformil perquè realment jo pensava que tindria una carrera millor. I aquesta pel·lícula és un desastre. La dirigeix David Yates, el senyor que ha fet les últimes 12 pel·lícules de Harry Potter i Animales Fantásticos, i és un director que no suporto, Mariona, de veritat t'ho dic.
Però és que realment no té cap mena de firma autoral, vull dir, veus la pel·lícula i podria ser dirigida per qualsevol persona.
Efectivament, no? Doncs aquesta, el mateix. A Sky Showtime, una sèrie que us recomano molt, aquí potser discreparem, no ho sé, però el meu déu de les sèries actuals és Taylor Sheridan, el creador de Yellowstone, de 1923, etc. Sky Showtime estrena Lioness, Operaciones Especiales, protagonitzada per Zoe Saldana
i Nicole Kidman, que jo no sé si l'hem posat efectes especials a la cara, però la cosa és que la pobra Nicole Kidman es veu com, no sé, com difuminada, com si tingués un, de veritat, un filtre o alguna
l'has
cosa.
L'has vist, la sèrie?
No l'he vist sencera, no, definitivament.
Val. Però és una sèrie molt intensa sobre una infiltrada en un grup terrorista, recomanable en qualsevol cas. I tinc apuntat que Filmin Parleta.
Filmin Parleta, i Parleta que ve d'Argentina, i que és d'aquelles que si no us la recomanen no la veureu perquè passarà completament desapercebuda. Es diu Palestra. Palestra de Sofia Jalinski i Vasovi Marinaro. I és una pel·lícula que van premiar, de fet, el jurat de la crítica a Gijón, quan jo hi vaig ser-hi. I és, diguem-ne, com un conte del Me Too passat pel filtre irònic dels Vengamonjas, que aquí els tenim superlocalitzats a Barcelona. Doncs això, una pel·lícula incòmoda, molt àcida, però molt, molt, molt contemporània. Per tant, jo la recomano moltíssim, Palestra.
I arriba també a Netflix aquesta setmana la pel·lícula que va inaugurar el Festival de Sitges, Hermana Muerte.
Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada.
Cuando escribí ese nombre, Talia.
¿Qué?
Nada.
Tengo duda.
¿Tú?
No lo mires, Ana Mari.
La niña santa.
María, Madre de Gracia.
Que la veritat, em va deixar una mica fred, per ser la inauguració.
Jo, una destrempada d'inauguració total, sí. I de Paco Plaza també, perquè l'anterior a mi m'havia agradat, l'abuela, sí. I aquesta...
Yeah.
I ni un dia de cine, o sigui, res, directe.
Bé.
Una pel·lícula de sustos que funciona molt regular, deixem-ho estar. Però diuen que si dius Jorge Guerrica Chaverría tres vegades davant d'un mirall, s'apareix.
Home, evidentment, perquè el repte és dir-ho tres vegades seguides, sense equivocar-te en el cognom. Doncs mira, vam parlar del Jorge amb el Paco Plaza i amb la protagonista, l'Ària Bedmar, allà a Sitges, i aquestes són les millors parts de l'entrevista.
Yo creo que cuando haces una película tienes que centrarte en exactamente lo que está pasando en ese momento, ¿no? Igual que con Rec nunca pensamos que íbamos a hacer ni dos, ni tres, ni cuatro, como hicimos al final, con Verónica exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sí que sentíamos que de alguna forma nos habíamos quedado un poquito en deuda con un personaje que aparecía muy poco y que tenía mucho peso simbólico y tenía un nombre espectacular, ¿no? Hermana Muerte. Es como, joder, para una vez que tengo un personaje que se llama Hermana Muerte, algo hay que hacer. Y contar la historia de esa mujer, ¿no? En Verónica era un misterio, era una mujer que dejaba entrever un pasado terrible y daba ganas de explorarlo, y de la mano de Aria pues lo hemos explotado.
No sé si habías coincidido antes con Jorge Garriga Echevarría o no, pero bueno, o sea, ¿qué tal ha sido la escritura en ese sentido?
Jorge ha escrito algunas de las películas más importantes de mi vida, ¿no? Desde El Día de la Bestia a La Comunidad, o sea, muchas películas que para mí han sido muy importantes. Y luego que además él es un tipo maravilloso con el que pasar rato. Entonces, yo cada vez con los años me gusta más trabajar. O sea, a la hora de escoger con quién trabajas, o decidir o proponer colaboraciones, siempre valoro gente con la que me apetezca estar. Con la que me apetezca tomar un café, irme a cenar, tomar una copa después del rodaje. Creo que eso es tan, tan, tan importante, porque al final es lo que te llevas en la vida, los momentos que compartes con gente que vale la pena.
Es verdad que la película, pues, tiene terror, tiene suspense, pero tiene muchos otros elementos. O sea, la religión, evidentemente, siempre ha sido algo que ha pesado mucho, pero también incluso una cosa como de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Esta cosa de mujeres, la voz de un hombre, ¿no? O sea, hay algo como muy, como de historia tradicional de nuestro país.
Es Bernarda Alba, ¿eh? Un poco, sí.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que también el hecho de eso, ¿no? Como estar en ese convento, enclaustradas, es blanco sobre blanco. O sea, hay algo que está como tan, el contexto es tan blanco, literalmente hay como tanto por escribir ahí que está como muy encasillado, está muy cerrado y no es eso, como una mirada, una actitud, un silencio cuenta tantísimo que es como, sí, todo se magnifica y lo que pasa de puertas para adentro es como eso, es vivir, o sea, no es como a vida o muerte todo, es como no hay punto medio. Y eso creo que ese punto de magnificarlo es súper, súper interesante. Y ese punto clásico, sí, un poco como Bernarda Alba, sí.
Y me ha gustado esto que dices de blanco, porque es una película muy blanca, realmente es muy luminosa, paredes muy blancas, trajes muy blancos, o sea, el uso cromático en este caso del blanco, ¿qué significaba?
Bueno, el blanco es el color de la pureza, ¿no? Sobre todo, yo lo que queríamos era huir un poco de la estética más trillada, de convento gótico, oscuro, sombras, porque somos mediterráneos, ¿no? Yo soy valenciano, la película rodamos en Gandía, y en Gandía oscuridad es poca. O sea, lo que hay es una luz cegadora y naranjos, hay paredes blancas, y me gustaba mucho porque además sí que tengo la sensación de que las cosas más terribles en la vida pasan a la luz del día. O sea, la noche tiene muy mala prensa, pero en realidad lo peor pasa con luz y taquígrafos.
Sí, no, es verdad. Este programa se hace de noche y, oye, es maravilloso, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? Aparte de lo que comentábamos antes, claro, yo pensaba, una monja con los niños, escenas en algún momento que os ponéis a cantar, bailar, pensaba, es que esto son risas y lágrimas también, ¿no? O sea, hay...
Hay una secuencia eliminada que cantaban Suspiros de España, que era preciosa.
¡Es verdad! Sí. ¡Claro! Que se ocurría en la cocina.
Sí. ¡Ah! Es que verdad. Era preciosa y tuvo que caer el montaje porque no encontró su lugar. Pero, o sea, sí que, pero que dices lo del musical, me he acordado.
Es verdad, sí. No recordaba que esa secuencia se cantaba, claro.
¿Y este, qué tal ha sido esta convivencia? Pues con niños y con veteranas, ¿no? En este caso también de la profesión.
Sí, sí. Yo creo que también me sentí como muy en común con el personaje, el no sentirte ni niña ni adulta, que es una cosa como muy guay, con las niñas, o sea, no pude tener más conexión, maravillosa, también con la coach de actores, Yanira, maravillosa, hicimos un trabajo muy bonito juntas, ella me dio un mogollón, y cuando yo veía que ella estaba calentando con las niñas, le estaba ayudando a entrar en emoción, tal, yo me quedaba con ellas y era como me quedaba embobada y al final entraba yo y hacemos como un calentamiento a tres o a cuatro y era como muy, muy guay, y luego además tener la experiencia de las más veteranas, entre otras Maru Valdiviosa, que trabaja también mogollón con Paco, entonces ha sido como estar justo como entre los dos mundos y, o sea, maravilloso, porque de ambas partes me he llevado muchísimo.
Bueno, como sabes, Paco tiene una tradición de mujeres sufridoras dentro de sus películas. No sé si en el rodaje se toca sufrir o se disfruta.
O sea, como actriz, o sea, lo he disfrutado un mogollón. Sí que es verdad que había un par de ocasiones de secuencias muy intensas en las que, pues bueno, le puse un poco la entraña en medio y sí que hubo un poco una línea difusa entre el placer y el dolor de trabajar en algo tan guay y de ponerle un poco, pues, todo lo que tengo por dentro, pero, o sea, la línea general ha sido tan, 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 tan bonita y tan, o sea, un lujo tan grande poder hacerlo, pero defender un personaje así que es como, la experiencia es 10 sobre 10, no, 1000 sobre 10.
¿Y qué tal la experiencia con Netflix?
Muy buena, la verdad, ha sido una gozada, ha habido una libertad y un respeto a la... También porque yo pienso que eran muy conscientes de lo que querían, ¿no? Que era una película mía de terror y dentro de eso me han dejado un margen de libertad exquisito. Y luego, además, una de las grandes ventajas que tienen es que son unos genios de la promoción y del marketing y, vamos, yo estoy encantado de esta colaboración.
Dibuixos, cinema i la finestra indiscreta.
Però sona molt poc heavy, l'adoro.
Bé, perquè té molta balada, també. Sí.
Déu-n'hi-do, no? Jo ara m'esperava aquí un retrueno. Si sembla Joan Bai. Bueno, vale, no, està molt bé, està molt bé.
No, perquè és epic metal, saps? O sigui, no importa el volum, això, importa la lletra i el sentiment.
Ara m'has agradat, al fons. Escolta, un oient molt inquiet perquè diu... És veritat, és que estan aquestes coses com la del Wyatt Earp, eh?
Sí, sí.
Que el nom... El pseudònim de Ramon Moix, que era Terenci Moix, se'l va posar en homenatge a Terence Stamp.
I és veritat?
És veritat. Oh. Estava enamoradíssim de Terence Stamp i va decidir canviar-se el nom de Ramon per Terenci Moix.
Ostres, que bo.
O sigui que per cert, està viu encara.
Sí.
Toby Dammit, Teorema, El Coleccionista, etc. Bueno, Priscila, memorable, absolutament. Resposta feta. Anem als morts?
Home, si ho dius així, doncs...
Sí, ha arribat el moment d'aquella secció que avui es quedarà curtíssima.
Los muertitos de Corina.
Això ha sigut una mica cruel, no? Ara que penso, has dit, Terence Stamp, que encara està viu, però anem als muertitos, no? En plan,
per favor, sí. No?
Sorry. Mira, veus, això de les caretes mortes de Catalunya Ràdio fa que em faci... Això va ser la careta d'un programa d'estiu que vaig fer jo fa moltíssims anys. Sí, no sé si l'obri li sona i tot. Bé, en tot cas, ara ja no la podríem posar, perquè ja no es poden posar músiques comercials d'aquest tipus, i ara per això pot reaparèixer.
L'invoquem perquè... des del més enllà.
Home, li fem una ouija, com has dit tu, al començament del programa, directament. Senzillament perquè és la música d'una pel·lícula que es deia A Little Princess, La Princesita, del director Alfonso Cuarón, quan començava, cosa que molta gent no recorda, l'època que va fer també Grandes Esperanzas. Qui li va muntar aquestes pel·lícules? Steven Weisberg, que ha mort als 68 anys i que també va ser el muntador. Això no és com per tocar campanes. De Mensaje en una botella.
El Kevin Costner i la Robin Wright.
Men in Black 2. Harry Potter i el príncipe... El prisionero de Azkaban.
Aquesta és la bona perquè és la del Cuarón.
És una miqueta mítica, aquesta. Sí.
Los productores, versió musical. Vale. Madres e hijas. No m'agrada. Albert no està... En fi, la veritat és que ho va deixar el 2012 perquè va patir Alzheimer i el recordarem amb tot el respecte necessari, com també ho farem amb aquest altre personatge.
You're gonna tangle sooner or later. Why don't you stop playing with yourself, Willie? You ain't gonna do shit.
Shaft's his name. Damn right.
Ens ha deixat Shaft, Richard Roundtree, ni més ni menys.
Amb una música de Lisa Hayes que va capgirar absolutament tots els conceptes musicals dels anys 70 i el van repetir fins que no es podia aguantar. Sí, ha mort l'actor de New Rochelle als 81 anys. Aquí es va dir Les Noches Rojas de Harlem, per cert.
Meravellós títol. Molt carpenterià.
Sí. I va seguir... Shaft vuelve a Harlem, Shaft en Àfrica,
efectivament,
i 7 episodis d'una sèrie de televisió que no van anar bé. Després va sortir a Terremoto, per fer un paperet així.
A veure, però qui no sortia a Terremoto? Cada setmana repasquem algú que sortia a Terremoto.
La Serpiente Voladora. Mira, aquesta és una pel·lícula divertida i curiosa i que estava molt bé. George de la Jungla.
Mare meva.
Aquí ja no, estava
quan Brendan Fraser estava prim.
Irreconeixible. I saps on sortia també? A Seven. Ara en parlàvem abans de... Ostres, no sé quin personatge feia.
I també sortia a les noves versions. Primer amb Samuel L. Jackson i després amb aquella que ja era Samuel L. Jackson, ell i una altra, tres generacions de Shaft, conjuntament, efectivament.
Per cert, he sigut una mica cruel amb el tema del Terence Moix. Us reconec, i el Terence Stamp, us reconec. Però algú podria dir alguna cosa similar dels personatges que ara ens visitaran.
Ho vam dir la setmana passada. Tothom estarà parlant dels Stones aquesta setmana i, per tant, nosaltres esperarem una setmaneta més per poder-ho fer amb calma i amb la persona més indicada.
Perquè els Stones han tret nou disc, el Hackney Diamonds, i aquesta setmana tothom en parla pel Barça i, en fi, bogeria. Nosaltres li volem donar un punt de vista una mica cinematogràfic. I, Carles Romero, bona nit.
Bona nit, Alfons.
T'anava a dir, ostres, jo crec que en els 4 o 5 anys que portem ja, els Stones com a grup no l'havíem arribat a fer, no?
No, sempre de forma paral·lela, de forma col·lateral, havien sortit moltes vegades, però un especial allò dedicat exclusivament amb ells, mai.
Estem sentint un tema del nou àlbum.
Quin disc, Alfons, quin disc han tret els Stones, mare meva. Un disc on han tornat a demostrar per què són la banda de rock and roll més important de la història. Un disc emotiu, accessible, veritat, amb moltes claus d'automenatge, però gens autocomplaença, energètic, lluminós, amb una producció d'Andrew Watt, que és meravellosa, moderna, audaç, atrevida.
Que és un germà del Charlie Watt, o el fill, o algú així.
Podria ser, podria ser. És el productor de l'últim àlbum d'Iggy Pop, per exemple, també d'Ozzy Osbourne. És un productor que està com molt de moda, té 32, 33 anys, és un paio superjove. I jo crec que és el disc perfecte com a llegat indiscutible, incontestable, d'aquesta banda, que és enorme, al fons, enorme. I avui parlarem això. Relació Stones amb el cinema, projectes inacabats, pel·lícules interpretades per membres dels Stones, alguna sorpresa, alguna raresa. Els Stones, al fons, que grans que són.
I mira, la primera ja és un Scorsese. Scorsese les fa sonar moltíssim, les cançons dels Stones, perquè aquesta sonava Uno de los Nuestros.
Memo from Turner. Sí. Memo from Turner, és una cançó extraordinària. És que dissociar Stones de Scorsese ens costarà. Tot i que et dic una cosa, avui no sonarà Gimme Shelter.
Val.
Això t'ho prometo.
Molt bé, molt bé.
Això és de Performance, que de fet és la primera. Escolteu, Mick Jagger. We were eating eggs in Sammy's when the black man... Quina veu, eh? Quina veu,
Asa. Sí, sí, sí.
Amb aquest, diuen, cockney que té, no? De xulès.
Seductor.
Seductor. Doncs és la primera pel·li que va fer Mick Jagger, el seu debut. És la pel·li Performance, com deia, una pel·li de Donald Camel i Nicholas Roeg, no? Una pel·li on ell fa el paper de Turner, que és una estrella del rock en decadència, consumit per les drogues, per l'addicció al sexe. I és una pel·li que té una anècdota com molt curiosa. Jo, si vols, te l'explico. És una mica premsa rosa. En aquest moment, quan es va fer la pel·li... De fet, la pel·li l'havien de fer junts Keith Richards i Mick Jagger, la banda sonora, però no va ser així, eh? No. En aquell moment, Anita Pallenberg era la parella de Keith Richards, vale? Fins aquí, Anita Pallenberg, parella de Keith Richards. I Mick Jagger sortia amb Marianne Faithfull, la mateixa Marianne Faithfull que va gravar amb Metallica molts anys després, el Memory Remains, no? Aquell temazo del reloj.
Del reloj, sí.
Doncs bé, Jagger es va assabentar que Richards, abans de que sortís amb Marianne Faithfull, havia tingut una aventura fugaç amb ella, una relació sentimental.
I quan es va assabentar... Will Smith Chris Rock, eh?
Quan es va assabentar, va entrar en còlera i el tio va parlar amb el director de la peli i va dir, doncs fem una cosa. Anita Pallenberg era la coprotagonista de Performance i va parlar amb el director i va afegir una escena a la peli, una escena nova, una escena que era una escena sexual, d'una relació sexual explícita, amb una seqüència llarga, generosa i com bastant, diguem, amb bastant de morbo,
sí, sí,
explícita. I clar, Richards, quan va veure el resultat final, va agafar una emprenyada de tal calibre que va...
Que li va fotre un guitarrasso.
Exacte, com va allunyar-se de la pel·li, no va saber mai més res d'aquesta cançó. I de fet, posteriorment, els Stones la van gravar, eh? Però això ja seria una altra història. Una pel·li interessant, i Mick Jagger fa una molt bona interpretació.
Home, Mick Jagger, a veure, no sé si em parlaràs, no et vull aixafar, no fer spoilers i tal, però jo, quan era molt petit, el meu pare em va portar a veure una pel·li que es deia Free Jack. I jo no sabia que aquell malvat era Mick Jagger, no? Ho vaig saber molts anys.
Era el frontman més gran de la història del rock. No, a Free Jack no hi ha part musical. Ell fa d'actor i ho fa bastant bé, per cert, jo crec, eh?
A més que m'agrada.
Sí, a mi m'agrada Mick Jagger com a actor. A mi m'agrada, a mi m'agrada. Això que sona, no sé si podem escoltar, res, 2 segons o 3 segons.
Sí, clar.
Aquest és Keith Richards.
Val.
Ja, ja es veu una altra veu, més rugosa, no? Com més arrossegada.
Estregada.
I això és d'una pel·li que no va arribar a ser mai. Oh. O, bueno, la pel·li sí, però la cançó no.
Exacte. Val.
Si et digués que aquesta cançó podria haver estat la cançó principal de Golden Eye, la pel·li de James Bond, tu què em diries, Alfons? Estrany, eh?
Home, estrany, sí, sí. I a més et diria que malgrat que no em sona malament, no la canviaria per la de Tina Turner.
Jo tampoc. Ja saps que per mi és la millor, eh?
Sí, sí.
La cançó de Tina Turner. Doncs és el que va passar. Els productors Aeon Productions, no?, van suggerir-li als Stones que podien ser els protagonistes de la nova cançó principal de la franquícia Bond, el 95, i els Stones estaven entusiasmats amb aquesta cançó. De fet, això és de les sessions de gravació de Voodoo Lounge, i estaven al·lucinant amb aquesta cançó, creien que era perfecta, la van enviar i els productors la van rebutjar de forma radical.
Stones no han fet cançó per la saga Bond.
No. Hòstia, i van ser rebutjats.
Una banda britànica.
Rebutjar els Stones és
fort.
S'ha de tenir, sí, diguem, molta valentia.
S'ha de tenir quadrat.
Eh? Exacte,
sí, sí.
Vale? I la banda, a partir d'aquí, li va agafar molta mania aquesta cançó, i de passar a ser la cançó estrella de l'àlbum, doncs va caure en el més profund dels oblits. La van descartar, mai més l'han gravat, no l'han tocat mai en directe, no ha aparegut enlloc, i és una raresa d'aquelles que jo crec que és xula d'escoltar. De projectes que no van ser, també hi ha de curiosos. Suposo que saps la història de la taronja mecànica, que podria haver estat protagonitzada pels Stones.
Ah, sí? Ostres.
I quan dic... No, és una història... Mick Jagger tenia els drets de la pel·lícula, uh-huh, els drets de l'adaptació cinematogràfica.
Home, s'assembla molt al Malcolm McDowell, ara que ho penso, eh?
Sí, i de fet, ella anava a fer el paper d'Àlex, no?, de la persona aquesta psicòtica, ultraviolenta, però és que la resta d'Stones anaven a fer el paper dels drugos, dels seus amics.
Els seguaces aquests que van,
exacte,
per darrere,
no?
Sí.
I la cosa no acaba aquí, perquè el més fort era que la idea original no era comptar amb Beethoven, no?, amb música clàssica, sinó, sí, que era comptar amb una banda sonora feta pels Beatles.
Ostres.
Pels Beatles.
Per tant, els Beatles com, diguéssim, motiu de la violència i del no sé què en una pel·li protagonitzada pels Stones.
Tot doncs, home, plegat.
T'he dit que no comprava allò de Tina Turner, però això potser t'ho hagués comprat.
Hauria estat brutal, eh?
Sí,
de fet,
sí,
el projecte al final no va sortir perquè problemes d'agenda van fer que Mick Jagger hagués de revendre els drets que ja tenia adquirits i va sorgir... Bueno, el cinema va guanyar una obra mestra del cinema.
És a dir, no l'hagués fet Kubrick si hagués estat dels Stones.
No. L'hagués fet John Schlesinger, que és el director
bon
de Marathon Man, crec, no?
Bon director.
Bon director, eh?
Però, clar, no un escollit.
Exacte.
Potser,
també un altre projecte que no va ser, no sé si l'adaptació de dibuixos animats del Senyor dels Anells que es va fer el 78.
Sí, sí, sí,
doncs Mick,
sí,
Jagger va voler posar la veu a Frodo.
M'estàs deixant una mica al·lucinat, eh? També s'assembla una mica a Elijah Wood, és veritat, quan així de jovenet, potser.
Sí, Mick Jagger està totes i sempre té el radar posat, eh? Sí. Són històries curioses, històries xules, va. Rocks Off, d'Exile on Main Street, del 72. Entrem ja en el moment freak, Alfons. És que ens podríem passar hores i hores passant,
sí, no,
de cinema,
no,
i d'Stones, però el temps és limitat, ho sé.
Farem versions cares bés.
Exacte.
Dels grans que hem tocat, doncs, tard o d'hora els dedicarem,
exacte,
a alguna altra secció.
De fet, jo crec que avui les peces que hem posat han estat petites joies, perles, coses una mica rareses.
Mm.
Va, doncs, moment per la provocació, el mal gust, segons com la brometa. Anem a situar-nos. El 1972, els Stones decideixen fer una pel·li documental sobre la seva gira nord-americana.
Que ja era una gira de comiat, no? I...
Exacte. En aquell moment ja era de comiat, no? Es deia que era el final dels Stones.
Sí.
I llavors ells van encarregar-li això a Robert Frank, que era un director, fotògraf, artista. I llavors el consigna va ser que gravés tot, absolutament tot el que veiés, doncs, que fos captat per la càmera. I el resultat va horroritzar els Stones. Horroritzar vol dir que els Stones van prohibir l'exhibició de la cinta, va caure en el més
oblit, com
sí, no?
L'especial de Nadal de Star Wars o els videojocs d'ET que van enterrar al desert.
I per,
no?,
què? Va. Perquè entre altres perles es veia, per exemple, a Mick Jagger esnifant cocaïna, es veia, per exemple, un membre de l'estaf dels Stones punxant-se heroïna davant les càmeres, hi havia una orgia en l'avió de la banda, Richards destrossant habitacions d'hotel, vull dir...
Bé. Un dia, vull dir, el pa de cada dia, vaja, escolta.
Doncs aquest documental li van posar per títol Cocksucker Blues.
És a dir, val, sí,
vale.
Xupapolles, blues,
vale,
del xupapolles.
Jo ho anava a dir més elegant, el blues del xupapolles seria el blues
del
sexe oral, de la fel·lació, però dit clarament seria això. I d'on surt aquest títol? Doncs escolteu d'on surt aquest títol, escoltem.
and I just came into town.
Wow, Cocksucker Blues. Això és de l'any 1970, i t'explico. Als 70 els Stones estaven amb Decca, la companyia que va refusar els Beatles, imagina't també quin criteri,
Sí, sí, sí.
Doncs als 70 els Stones volien marxar de Decca, però per contracte havien de gravar un últim single per la companyia. I els Stones van dir, sí, voleu un single? Doncs et farem un single. I van gravar aquesta obscenitat, aquesta barbaritat de Cocksucker Blues. I de què va? Evidentment, Decca mai va publicar això, mai s'ha publicat en cap llançament oficial, mai s'ha interpretat en viu. Doncs tracta d'un noi, d'un escolar, que va a Londres i decideix prostituir-se. I un cop es prostitueix, es pregunta a si mateix on li poden llapar el membre, on li poden practicar...
Per això la llengua dels Stones, o què?
Podria ser, no? On li poden practicar sexe anal, i al final acaba tenint sexe explícit amb un policia i la seva porra. Però no metafòricament, la porra, diguem,
la porra, sí,
com a instrument de feina. Anem a escoltar com ho canta. Oh, we're gonna get my cocks up. We're gonna
get my ass up. I may have no money. Totalment ineditable, diguéssim.
S'ha entès, no?
Sí, sí, sí.
When I can get my cock suck, when I can get my ass fuck.
Sí.
En fi, els Stones són dolents, són dolents.
No, realment, vull dir que entens que les provocacions i tal als anys 70 no era el mateix que ara, però és que realment això és molt pujadíssim de tot.
Clar.
És a dir, avui dia tampoc podries...
Exacte. Busqueu aquest documental, Cocksucker Blues, perquè de totes les que hem parlat avui crec que és de les pel·lis més essencials. Va. I avui tenim un extra, un bonus track de moment freak, no? El passat dissabte 21 d'octubre, Bad Bunny, parlar dels Stones i de Bad Bunny pot ser una mica... Doncs el famós cantant porto-riquell de reggaeton i derivats va ser convidat a presentar el mític Saturday Night Live.
Sí.
Però no ho va fer sol, ho va fer acompanyat de Lady Gaga, Pedro Pascal i el mismíssim Mick Jagger, no? I com bé sabeu, doncs això, no? El Saturday Night Live és tradició, els convidats i els presentadors fan sketchos, fan gags, fan paròdies. Doncs Bad Bunny i Mick Jagger van protagonitzar una escena parodiant una telenovela veneçolana anomenada, literal, El Pasión de las Padillas, no? Vale? Que jo crec que directament ha entrat a la història del programa i de la tele. Mick Jagger parlant en castellà, bufetejant Bad Bunny, jo crec que no cal dir massa cosa més. Ho escoltem?
Yo soy tu papa, no me cuerdes.
Oh, damn, tu papa is hot.
Respétame.
Padre, sí. Creí que habías muerto, te vimos caer en el volcán.
El volcán estaba inactivo.
Quina meravella de document.
Busqueu-ho a YouTube, perquè és que realment, veus, el Mick Jagger s'està partint la caixa mentre ho fa. És divertidíssim.
Estava inactivo.
Sí. Molt bo, molt bo.
Visca els Stones, eh? Us estimo, Stones. Deixa'm dedicar, si sisplau, la secció d'avui al Jordi Tardà, que és un dels meus herois musicals. Me l'estimo molt.
Paraula d'Stone.
Paraula d'Stone, i li hagués encantat aquest disc. I he pensat molt en ell. Sempre penso en ell quan escolto Stones, però especialment després d'aquesta obra mestra que és Hackney Diamonds, m'agradaria recordar-lo d'aquesta manera. Per tu, Jordi.
Jordi Tardà, Rolling Stones, els rockers mai moren, per tant, sempre amb nosaltres. Com el Carles Romero, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Alfons.
Ens anem trobant aquesta temporada.
Bona nit!
Ai, que bo aquest Mess It Up dels Rollings, Hackney Diamonds, el seu nou àlbum, també. I escolta, anem ja directament...
Què?
Que
mira quina hora és!
Va, Uri, fenòmena!
Podríamos arreglar nuestro equipaje esta noche. Podríamos marcharnos ahora y hacer un maravilloso viaje por el país.
No puedes marcharte.
¿Por qué no?
Aquí tienes tu trabajo. ¿Vas a abandonar tu empleo?
Mi empleo no significa nada. Puedo escribir artículos y además pronto publicaré mi libro. Es una maravillosa idea.
Pero yo tengo que ir al colegio. ¿Has pensado en mi educación?
Good morning, starshine. Hello.
Bé, doncs què trobem a Fenomen aquesta setmana? Moltes sessions, bàsicament, de Miyazaki i Scorsese. Aprofiteu que està allà per veure-la com Déu mana. També a final de setmana comencen a projectar The Killer, la pel·lícula del David Fincher, per tant, allà també la tindreu.
Més coses. Diumenge, a les 10:20, El Exorcista, el clàssic de tota la vida. Ara que s'ha mort el William Friedkin, que, per cert, la seva última pel·lícula està també pendent d'estrenar-se. De Robert Eggers, La Bruja, a les 10:35, el dilluns.
Bona.
I El Faro, encara
boníssima.
Millor, dimecres, a les 10:50. Dimarts, això que sentíem, no? Lolita, un quart de cinc
la
de
bona,
la
la del Kubrick.
Sí, 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 sí. Programa doble de Halloween sorpresa, que sempre és emocionant allà i veure què trobaràs a les 10 de la nit. Òbviament, això dimarts, la nit del Halloween. Divendres, aquest Hair del Miles Forman a les 4:10.
Los Lolitos.
Efectivament, i sempre m'agrada la sessió de divendres a la nit de Fenomena, que posen una pel·li de terror cutre, que es posa, en aquest cas, a la segona part de Critters, de Mick Garris, que era molt millor que la primera, ho he de dir, divertidíssima.
Doncs per anar a la Filmoteca, senzillament una mica de idioma de Finlàndia. Ara, les fulles caigudes d'Aiki Kaurismäki. Traca-trica-trica-traca. Però és una obra mestra que la pell de gallina, de veritat, eh? No, en sèrio, de veritat, ha tornat en plena forma. I és que aquesta setmana hem de fondre Filmoteca i l'Alternativa.
Sí, el millor festival de Barcelona, ja ho ha dit.
Ah, ja ho ha dit.
Bueno, ho dirà, de fet, Tess Reinaudó.
Para este 30 aniversario hemos preparado un festival lleno de proyecciones, actividades y encuentros con cineastas y profesionales excepcionales, trayendo algunos de los títulos más esperados de la temporada, además de hacer descubrir cineastas forjando camino, el talento emergente, el del futuro. Inauguramos el festival a lo alto con Fallen Leaves, la aclamada película del cineasta finlandés Aki Kaurismäki. Dedicamos una programación a los 30 años del festival con proyecciones de films de años anteriores elegidos por críticos de cine acompañados de podcast. Es una excelente manera de recuperar films de autores de la talla de Jim Cohen o Deborah Stratman. Dedicamos en esta edición una retrospectiva a la cineasta mexicana Tatiana Huerzo, quien con tan solo 4 largometrajes ha conseguido el reconocimiento mundial. Los temas de carácter social, las historias femeninas donde se dan cita la violencia o la pérdida, pero también la resiliencia. El festival también cuenta con Hall, un punto de encuentro abierto y gratuito en el CCCB, con zona de proyecciones y bar, chill out, para disfrutar de la programación de forma relajada. Complementamos todas las proyecciones que he mencionado con muchas actividades abiertas al público, entre otros un foco sobre el sonidista y cineasta Félix Blum, quien ofrecerá una masterclass y taller sobre el sonido en el cine. La cineasta y guionista Clara Roquet ofrecerá una masterclass sobre la construcción de personajes. La 30ª edición de La Alternativa tendrá lugar del 10 al 19 de noviembre en diferentes espacios de Barcelona. El CCCB volverá a ser la sede central del festival, junto con la Filmoteca de Cataluña, el Magma y los cines Maldà y Zooms Age.
La millor veu del món al costat de Maria del Mar Bonet. Victòria dels Àngels. Dimecres que ve seria centenària. TV3, ja trigueu a programar Brava Victòria, la pel·lícula que li va fer la Maria Gorgas. Doncs la seva veu i aquesta peça de Puccini, que era la cançó emblemàtica d'Una habitació con vistes, per acomiadar-nos del programa d'avui. T'ho has passat bé?
Ai, però tu m'has vist, jo he ballat, he cantat. He opinat.
Tornaràs?
I tant que sí.
Doncs no trigaràs gaire, però clar, hi ha una mica de roda, ja ho saps.
Fantàstic.
Nosaltres la setmana que ve aquí, al fons.
Aquí estarem. Recuperarem a la Sílvia, suposo.
Sílvia, torna sencera.
I porta'ns l'Estrange, que ha quedat pendent.
Només et demanem això. No ens deixis sols. Bé, doncs, de la veu de Víctor dels Àngels a una contemporània, Joan Sutherland, amb una cançó d'una pel·lícula que es deia Vieja Amistat, on s'odiaven amor Miriam Hopkins i Bette Davis. Vieja Amistat, música de Franz Waxman. Això vol dir que arriba l'audiovisual amb Waxman, amb Goldsmith, amb Herman i amb James Horner.
Why shouldn't I? Haven't you done enough to me? What have I done to you? Don't you remember? Remember what? You, my so-called best friend, and Preston, my husband. Surely you remember that.